Al matí de Ràdio Sabadell. Escriu-nos al matí arroba radiosabadell.fm. Ciència quilòmetre zero.
Bon dia, Marta.
Bon dia, Raquel. Escolta, què et sembla si avui comencem amb una mica d'història?
Vinga, va.
In the regime, sung by Mr. Dan W. Quinn.
L'any 1901, a la ciutat de Frankfurt, un psiquiatre i neuròleg alemany va veure que una de les seves pacients tenia un comportament estrany. Era incapaç de recordar allò que li passava a curt termini. El metge va seguir de prop la pacient durant la seva vida i quan va morir l'any 1906 va demanar poder estudiar el seu cervell. Aquest metge era Louis Alzheimer, l'home que va descriure una de les malalties més comuns del segle XXI.
De fet, des de la Fundació Pasqual Maragall, que treballen per tenir un futur sense Alzheimer, ens expliquen que aquesta malaltia afecta a una de cada 10 persones de manera directa o indirecta. I és que l'Alzheimer, com moltes malalties neurodegeneratives, no només afecta a aquells i aquelles que reben un diagnòstic.
Escoltem com ens ho explica aquest testimoni de l'associació Recuérdame.
Hola, sóc la Glòria Alarcón, tinc 30 anys i la meva mare té 75 i sofreix Alzheimer. El que puc explicar d'aquesta malaltia és que és molt dura, molt difícil, que jo com a única cuidadora seva em trobo molt sola i molt desolada perquè no tenim cap ajuda. Des de ja fa dos anys que va començar aquest deteriorament cognitiu fins a aquest juliol que li han diagnosticat Alzheimer grau 5 i que va avançant perquè cada cop més està pitjor, ja és una persona dependent, no pot estar sola i em trobo que sense cap ajuda és molt complicat portar un dia a dia que tingui una qualitat de vida bona. I llavors em trobo així sola, en situacions molt complicades, sense saber quin camí he de portar i com fer les coses. És molt complicat per mi perquè no només, com dic, sóc l'única cuidadora, sinó que també ho he de compaginar amb la feina, amb el treball, amb el dia a dia, i cada cop està sent més difícil per mi també. Jo sé que és important que jo estigui bé per poder cuidar-la bé, però hi ha moments en què és molt difícil i jo el que penso és en un futur en el que, amb l'esperança de que aquesta malaltia tingui cura o donin amb un diagnòstic que pugui frenar la malaltia o no avançar tan ràpid i sobretot, doncs, si fos possible, trobar-ne una cura. Perquè jo sé que a partir d'associacions que m'estic movent per al meu compte, perquè ajudes tenim zero, però jo m'estic movent per trobar solucions i he conegut a moltíssimes famílies amb situacions molt similars a la meva. Llavors sé que són moltíssimes persones que tenen aquestes malalties o similars i que es troben com jo. O sigui que desitjo que es pugui trobar una solució aviat o en un futur pròxim.
Gairebé 120 anys després de que s'hagi descrit la malaltia de l'Alzheimer, encara no tenim cura. Per això és vital que se segueixi investigant la malaltia i les seves possibles teràpies. I avui ens volem fixar en un treball innovador que han publicat des del grup de recerca de biomarcadors en fluids i neurologia translacional del Barcelona Beta Brain Research Center, que és l'Institut de Recerca de la Fundació Pasqual Maragall. Ens el presenta un una de les seves autores, que és la sabadellenca Marta Milà. Bon dia, Marta, benvinguda.
Hola, bon dia.
Marta, escolta'm, jo crec que més o menys tots sabem què causa la malaltia de l'Alzheimer perquè ho hem viscut de més o menys a prop. Però les persones que pateixen aquesta malaltia, què els hi passa dins el seu cervell?
Bé, la malaltia d'Alzheimer, a nivell clínic, com nosaltres la coneixem, no? L'associem a pèrdua de memòria, és el símptoma principal. Tot i així no és l'únic símptoma, sinó que també hi ha altres alteracions que veiem en aquests pacients, com són, per exemple, l'orientació, tenen problemes per orientar-se, el llenguatge, la capacitat de raonament, etc. Això a nivell que podem observar clínicament. Però què els passa en el seu cervell a nivell biològic? Doncs hi ha dues característiques que defineixen la malaltia d'Alzheimer biològicament, que són, una és l'acumulació patològica d'una proteïna que es diu amiloide, i que el que passa és que en la malaltia d'Alzheimer el metabolisme d'aquesta proteïna s'altera i llavors es comença a acumular de forma tòxica i forma unes plaques que es coneixen com plaques senils o plaques d'amiloide i es formen al voltant de les neurones. I la segona característica seria l'acumulació, la hiperfosforilació i agregació també d'una altra proteïna que es diu tau, i aquesta forma s'anomena capdells neurofibrilars i s'acumula dins de les neurones. Llavors aquestes dues característiques fan que es generi doncs, una cascada patològica i desencadeni altres processos que acaben amb neurodegeneració i mort neuronal.
Per tant, podríem dir que és com si el nostre cervell s'anés endurint i li costés una mica més treballar, no? Perquè, pel que tu expliques, se li van acumulant proteïnes, que al final entenc que són agregats que dificulten que faci bé la seva feina.
Sí, exacte. És progressiu, llavors aquesta acumulació progressiva d'aquestes proteïnes desencadena inflamació, llavors això acaba també amb disfunció de les sinapsis, és a dir, les neurones comencen a no poder connectar prou bé entre elles, i així és quan comencem a veure símptomes de que aquella persona doncs, comença a tenir problemes cognitius i acaba amb neurodegeneració i atròfia del cervell. Es va encongint el cervell, diguéssim.
I a banda d'aquestes alteracions del cervell, podríem dir que la malaltia deixa rastres, el que vosaltres en dieu biomarcadors, a altres parts del cos, com seria la sang. En els últims anys, vosaltres heu estudiat aquests rastres, sobretot d'aquesta proteïna tau, no?, que ens deies. Ens pots explicar una mica què és el que heu anat descobrint?
Bé, el diagnòstic de la malaltia d'Alzheimer, de fet, consisteix, a part de certes proves d'imatge, en la mesura d'aquestes proteïnes amiloide i tau, les dues característiques de l'Alzheimer, en el líquid cefalorraquidi. Llavors es pot detectar canvis en aquest líquid cefalorraquidi d'aquestes proteïnes que permeten el diagnòstic de l'Alzheimer. El que passa que en líquid cefalorraquidi, per aconseguir-lo, es requereix una prova molt invasiva, que és la punció lumbar. Llavors, aquests últims anys s'ha estat desenvolupant la possibilitat de poder detectar aquests canvis patològics en sang. I és el que hem estat treballant nosaltres ara últimament, amb la proteïna tau i aquest últim article que hem publicat, que és una altra proteïna que es diu GFAP, que és una proteïna inflamatòria.
Uh-huh. Perquè els nostres oients també es facin una idea, no?, de la importància de precisament aquest descobriment, parlant-nos de com pot canviar, no?, la malaltia si s'identifica molt abans, no?
Mm-hmm. Clar, una característica de la malaltia d'Alzheimer és que es coneix que aquests canvis patològics que estàvem explicant comencen, de fet, dècades abans de que apareguin els símptomes. Mm-hmm. Per tant, fins ara totes les teràpies que s'han provat ja en pacients que estan bastant avançats en la malaltia no han funcionat. Llavors, per això creiem que és important estudiar aquesta fase més temprana possible, quan encara no hi ha símptomes, per intentar actuar llavors i abans de que, diguéssim, el procés sigui irreversible.
A més, hem de tenir clar que els pacients, no?, fa uns anys eren gent gran, però cada cop hi ha gent més jove, no?, que pateix aquesta malaltia.
Bé, és una malaltia associada a l'edat, és a dir, a mesura que va avançant l'edat encara la prevalença d'Alzheimer és més gran. Sí que hi ha alguns casos amb gent més jove, però són encara bastant minoritaris. El que passa que sí que si podem detectar aquesta malaltia abans, doncs sí que, evidentment, abans es diagnosticava molt més tard, perquè no es coneixia aquesta fase preclínica, no?
I llavors ara ja aquest test ja el podríem doncs, utilitzar avui mateix? O ens haurem d'esperar?
No, de moment encara
no
estem... No estem en aquest punt encara, de moment és en context d'investigació, que és molt important poder detectar aquesta malaltia precoçment, però de moment en context d'investigació això ens permet estudiar-la millor, saber entendre millor com es desenvolupa i sobretot també poder dissenyar millor estudis per aconseguir teràpies o estratègies preventives que funcionin, però a la pràctica clínica encara necessitem més estudis de validació d'aquests biomarcadors, de veure com s'afecten amb diferents variables en el món real, de fet, amb pacients reals que van a l'hospital o al centre d'atenció primària, i encara no estem en aquest punt. Els resultats són esperançadors, però hem d'esperar encara uns anys per poder-ho aplicar a la clínica, en principi.
Jo volia tornar a fer una miqueta d'èmfasi en aquesta última troballa, no?, de la proteïna GFAP, que té un nom estranyíssim, però, clar, volia dir que és que realment això que ens explicava ara la Marta, fins ara no teníeu la capacitat, des de la recerca o des de la clínica, de detectar amb tanta antelació aquests marcadors o aquests rastres que ens permeten dir que una persona tindrà la malaltia. Però jo em demano, quant temps abans? Abans has dit dècades, però, diguem, amb una persona de 30 anys ja li poden veure si als 50 o als 60 desenvoluparà la malaltia, o ens pots situar una miqueta més?
Bé, normalment, com deies, és una malaltia que s'associa molt a l'edat. Per tant, amb gent tan jove és poc probable, tot i que potser no impossible, però poc probable. Però a partir dels, normalment, 60-65 anys és quan acostuma a començar-se a desenvolupar aquesta fase preclínica, que també he de dir que és important, crec, que no sempre acaba desencadenant-se amb demència i amb Alzheimer, sinó que hi ha persones que es diu que són resilients i que poden, o resistents, i que poden mantenir aquests nivells potser de biomarcadors alterats perquè tenen patologia cerebral, però que tenen mecanismes que els permeten no acabar desenvolupant, desenvolupant demència.
Perquè i de què depèn aquesta evolució, que sigui doncs més o menys agressiva?
Això, la veritat és que no es coneix exactament. S'està estudiant molt i se sap que hi ha una part que és predisposició genètica, però és només una part, un factor de risc més. I llavors hi ha altres factors de risc que s'estan encara estudiant i que inclouen doncs estils de vida, factors de risc cardiovascular, sobretot, el que és la dieta, l'exercici físic, la son, també. S'està estudiant el paper de tots aquests factors. Sembla que és una suma de diferents factors que contribueixen al risc de que una persona desenvolupi Alzheimer o no.
O sigui que des d'aquí, no?, abans de continuar amb aquesta secció, doncs incidir en això, no?, que hauríem d'incorporar tots aquests hàbits saludables.
Exacte.
Que tots coneixem a la teoria, però que a vegades ens costa doncs portar-los a la pràctica, però, com deies, doncs ens ajudaran, no?, també.
Marta, una altra pregunta. És que ara estava pensant, has dit, hi ha pacients que són com resilients, que no acaben de desenvolupar la malaltia. Potser estudiar aquests pacients resilients és una via per trobar mesures o d'enlentir o de trobar alguna mena de cura que faci que la gent no arribi a desenvolupar unes fases tan agressives d'aquest Alzheimer?
Sí, totalment. Això és una línia de recerca, de fet, molt important en el camp. És estudiar les persones que tenen d'edat avançada i que mantenen una cognició, un funcionament cerebral gairebé intacte per la seva edat, i que tenen potser ja nivells de, que biològicament podríem dir que és Alzheimer, i quin estil de vida han tingut, com el funcionament del seu cervell com és, per tenir algunes pistes de com podem prevenir la malaltia en aquest sentit.
Raquel, aquest estudi l'hem d'anar seguint, perquè...
Totalment, el seguirem de ben a prop.
Escolta, mira, abans d'acabar tinc un parell de preguntes més, perquè crec que és interessant explicar als nostres oients de que els resultats que tu ens estàs presentant són prometedors, i jo crec que donen molta esperança a les persones que tenen a prop algú que pateix la malaltia, però s'ha de dir que aquest estudi que vosaltres heu fet, aquesta troballa, ve d'un esforç d'equip, d'un equip gran, a més, amb persones molt variades, és a dir, que tenen experteses diferents, des de l'anàlisi de dades fins a l'extracció pròpia de la mostra de sang. Ens pots explicar una mica qui hi ha participat i una mica quines habilitats, no?, teniu vosaltres en l'equip per poder arribar finalment a haver fet aquesta troballa?
Sí, jo crec que aquest treball, aquest article, és un exemple molt clar d'una feina col·laborativa 100%, perquè inclou, no només està fet en els participants del nostre estudi Alfa de la Fundació, sinó que també inclou dos altres cohorts o estudis internacionals, de Canadà i de París. Llavors, darrere de tot això, evidentment, hi ha una feina molt gran, tant de logística, del disseny dels estudis, de visitar els participants, fer-los les proves... I després la feina de laboratori molt important, que en el nostre cas s'ha realitzat a Suècia. I llavors, evidentment, l'anàlisi de dades, i que és aquí on he estat més jo directament implicada, analitzar tot el que és l'estadística i el disseny de quins anàlisis s'han de fer, i la preparació, finalment, del menú de l'article. Llavors, allà a la Fundació, per exemple, i en aquests altres dos centres també, és un grup molt interdisciplinar, des de psicòlegs, neuròlegs, biòlegs, estadístics, etc., tècnics més d'imatge, etc., que sí que treballem junts i, si no, això no seria possible, de fet.
Per tant, a tu t'hem d'imaginar darrere l'ordinador acabant-ho de revisar tot, no?, i intentant veure què
és. Dexifrant totes les dades,
amb
no?
Moltes
m'imagino
dades.
Quina feinada. Sí, sí.
Sí, molt anàlisi de dades i estadística i després, bueno, tot el que és la part del disseny, també, de l'estudi, etcètera.
Doncs sort que tenim, eh? Doncs d'aquests investigadors que sumen esforços per això, doncs per avançar-nos a estudis com el que avui doncs expliquem en aquesta secció, a Ciència Quilòmetre Zero.
Aquesta troballa que ens presenta avui la Marta promet, i des de la Fundació Pasqual Maragall han llançat una campanya que han titulat Una notícia pel record, per recollir fons i fer créixer aquest projecte. Saludem també el director de la Fundació Pasqual Maragall, el sabadellenc Arcadi Navarro. Arcadi, bon dia. Explica'ns què voleu impulsar amb aquest projecte des de la Fundació.
Hola, bon dia. Volem fomentar, sobretot, la recerca en detecció precoç. El fet que nosaltres ara haguem pogut demostrar tècnicament que és possible en el context d'un estudi científic detectar l'Alzheimer amb tants anys d'antelació no vol dir que això estigui protocolitzat, sistematitzat, de manera que tothom s'ho pugui fer, de manera que la sanitat pública ho pugui incorporar. Hem de fer encara molta recerca perquè això sigui possible. I això és el que volem fer amb aquest laboratori, amb aquesta campanya.
Per tant, vosaltres, amb aquests diners, que la gent que participi en la campanya, fareu un nou laboratori i estandarditzareu tot això perquè en un context de pocs anys, espero, pugui ser una realitat, una rutina.
Exacte. Nosaltres farem un laboratori que treballarà en ajudar a protocolitzar, a estandarditzar tota aquesta tecnologia que permet la detecció precoç amb una simple analítica de sang. I tal com dius, efectivament, esperem que d'aquí pocs anys això pugui ser una realitat.
Tot i això, a la Fundació feu molta més feina, més projectes de recerca i, a més, també vessant social. Ens pots explicar una mica quins projectes teniu en marxa ara mateix?
Ui, n'hi ha una bona pila de projectes de recerca. La Fundació s'especialitza en tot allò que és la detecció precoç, que vol dir la prevenció, que vol dir obrir la finestra terapèutica, la possibilitat d'intervenir en estils de vida o eventualment utilitzant tractaments farmacològics per mirar d'aturar la malaltia. Quan abans detectem, abans podrem intervenir. Hi ha una gran diversitat de projectes. N'hi ha que tenen a veure amb neuroimatge, n'hi ha que tenen a veure amb genòmica, n'hi ha que tenen a veure fins i tot amb Covid-19, en com és que la Covid-19 ha afectat molt especialment a les persones que patien Alzheimer. Hi ha projectes en estils de vida, projectes de recerca social sobre com millor prendre cura no només de les persones que pateixen la malaltia, sinó també dels seus cuidadors. Projectes que tenen a veure amb el son, amb la dieta, una gran diversitat de projectes, perquè és així, amb aquesta gran diversitat d'enfocs, que es poden arribar a solucionar els grans problemes científics, com el problema de la malaltia d'Alzheimer.
Clar, i amb la suma de tots aquests esforços, Arcadi, tu creus que podem ser optimistes i pensar que potser en un marge de 10 anys ja podem recordar la data del dia que hem trobat una cura o que hem trobat una medicació per curar l'Alzheimer?
Mira, jo no puc dir si 10 anys o 5 o 15 o el que sigui. El que sí que puc dir, i això cal que ho recordem tots, que ho tinguem ben present, és que la ciència no ha fallat mai. Quan la humanitat ha donat un problema a la ciència i ha posat prou recursos, prou talent, prou inversió, prou esforç, la ciència sempre ha resolt aquest problema. Sigui enviar una persona a la Lluna, sigui cronificar el càncer, i en aquest sentit, l'Alzheimer no serà un problema diferent. Amb prou recursos, amb prou talent, amb prou esforç, serem capaços de trobar-hi una solució, una cura.
Moltes gràcies, Arcadi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs esperem que en 10 anys o quan faci falta puguem tornar a convidar l'Arcadi Navarro i també a la Marta Milà perquè ens expliquin bones notícies sobre el tractament o la cura d'aquesta malaltia. Marta Milà, gràcies per venir a l'estudi. Marta Vila, ens veiem el proper mes. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, adéu.
Al matí, amb Raquel García.